migdia, al Mirall, COPE Catalunya. Estàs informat.
Hola, bona tarda, amics i amigues. Manel Gasc i Urios és, des de dimecres, el nou abat de Montserrat. Els monjos de la comunitat benedictina el van elegir en un capítol especial. Enhorabona, pare Manel, i moltes gràcies pel teu testimoni. Diverses persones que havien coincidit amb Manel Gasc als anys 80 i 90 en experiències espirituals i socials diverses, sempre des de la fe, ens han expressat aquests dies i en les últimes hores la seva alegria pel fet que ell hagi estat l'elegit. Grups de pregària amb cants de Tesé, petites comunitats de fe i de lleure a la parròquia de Sant Ildefons i en altres punts de Barcelona han anat sembrant les llavors vocacionals del nou abat. Moltes felicitats també avui per començar el nostre programa a la comunitat benedictina, a tots els qui es consideren especialment montserratins i certament també a tota la societat catalana. Volem començar així el programa i ho fem també revivint una reflexió que el mateix nou abat va fer en les vespres d'aquest mateix dimecres passat. Manel Gasc es va comprometre a seguir fent de Montserrat un lloc de servei per a tothom.
En el servei com a abat de Montserrat que els meus germans m'han confiat avui, treballaré per tal que el monestir i el santuari de Montserrat continuïn fidels a la seva missió de presentar a Jesucrist i el seu Evangeli a la societat i al món, perquè creiem que en ell hi ha la font de la vida i de la felicitat. Sé que aquesta tasca necessita la pregària i el recolzament de tots els que estimeu, visiteu i col·laboreu amb Montserrat, especialment els nostres escolans, també els treballadors, els oblats i els confrares de Montserrat.
A més, el nou abat Manel Gasc va agrair al seu predecessor la seva dedicació i també va recordar la importància de la pregària tots junts perquè la pau triomfi. Manel Gasc rebrà la benedicció abacial els propers dies. Es concretarà el dia i l'hora un cop ell ja ha pres possessió del càrrec. Manel Gasc i Urios va néixer a Barcelona el 1970, té 51 anys i és llicenciat en Dret i en Teologia. Va entrar a Montserrat ara fa tot just 25 anys, el 1996. Va fer la professió solemne com a monjo el 2002 i es va ordenar diaca el 2006 i prevere el 2011. Especialment significativa va ser la seva missió com a prefecte de l'Escolania de Montserrat entre el 2005 i el 2010. Una notícia joiosa per a tota l'Església que fa camí a Catalunya. Avui a la taula de testimonis entrevistarem la nova secretària general de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya, Meritxell Ruiz. Ens comentarà els principals reptes educatius d'aquesta nova missió i, a més, conversarem uns minuts amb Daniel Arasa, periodista, president de la Plataforma per la Família Catalunya ONU i també col·laborador d'aquesta casa. Ens parlarà del que és un nou llibre que acaba de publicar, Dios no nos pide el currículum. Tot això amb la música d'inspiració cristiana i algunes notícies de la setmana us acompanyarà fins que siguin gairebé les dues aquí a COPE Catalunya i Andorra al 783 de l'Ona Mitja. Salutacions de la Montse Roset a la producció, avui del Jorge Martínez a les vies de so i de qui us parla l'Ignasi Miranda. Comencem! Després d'haver començat el programa comentant la que ha estat, sens dubte, la notícia de la setmana, l'elecció de Manel Gasc com a nou abat de Montserrat, obrim ja la nostra taula ordinària de testimonis. L'escola cristiana es troba en un moment molt important i alhora complicat, tot just 17 anys després de la constitució de la seva fundació i 44 després de l'inici de l'entitat com a aglutinadora de centres vinculats a congregacions religioses i a altres institucions educatives catòliques. L'entitat agrupa ara mateix més de 400 col·legis i escolaritza un de cada quatre alumnes catalans en l'ensenyament obligatori i dos de cada tres en el conjunt de centres concertats. L'aportació d'aquesta gran obra, inspirada pel cardenal Narcís Jubany i iniciada operativament pel salesià Francesc Riu, continua tenint sentit en un moment en què algunes sensibilitats ideològiques pressionen per minimitzar el seu impacte social o perquè no tinguin suport econòmic públic. En altres paraules, alguns concerts educatius estan començant a desaparèixer i el problema pot anar a més si no s'hi posa remei. L'educació a Catalunya viu una etapa en què l'escola cristiana vol ser també capdavantera d'un model que garanteixi la gratuïtat en un futur per als centres concertats, actualment no prou ben finançats per l'administració, encara que compleixen les normes d'admissió, d'itineraris i altres requisits. En el fons de tot plegat, l'escola cristiana fa un servei impagable no només a l'educació com a sistema a Catalunya, sinó sobretot a la llibertat de les famílies a l'hora de triar model educatiu, com també d'iniciativa social per a la creació de centres. Hi ha hagut, sobretot els últims 3 anys, algunes situacions econòmiques complicades en alguns centres de la Fundació que podrien ser només l'inici d'una espiral molt negativa. Avui l'escola cristiana reivindica entre la necessitat d'enfortir la seva identitat catòlica i la seva coexistència amb la diversitat, sovint en forma d'allunyament o indiferència religiosa de moltes famílies que, en canvi, valoren el model cristià. Meritxell Ruiz acaba de substituir Enric Puig al capdavant de la institució. Aquesta laica compromesa als seus 43 anys combina renovació i experiència. Va ser consellera d'Educació i ha treballat en la direcció de centres com també en la gestió escolar. Avui, coincidint amb la setmana en què ha començat el curs escolar, ens acompanya precisament la nova secretària general de l'Escola Cristiana de Catalunya. Senyora Meritxell Ruiz, secretària general, benvinguda al Mirall de COPE Catalunya, aquí al 783 de l'Ona Mitja. Bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Com ha viscut aquest nomenament per al càrrec de secretària general de la Fundació Escola Cristiana i com afronta la nova etapa ara ja incorporada també coincidint amb aquest inici de curs?
Aquesta nova etapa, doncs, per mi, sento molt de respecte, no?, pel que suposa, per tot el que heu dit, no?, de la llarga trajectòria de la Fundació d'Escola Cristiana, però alhora molta il·lusió. Té il·lusió de poder seguir treballant per una vocació, que és l'educació, però també per un compromís, que és l'escola cristiana i tots els seus centres educatius.
Senyora Meritxell Ruiz, què aporta aquesta gran entitat de centres concertats a l'educació i a la llibertat d'elecció de les famílies a Catalunya?
Doncs, evidentment, aquest país no es pot entendre sense l'educació concertada. Tenim institucions, ara d'aquí poc celebrarem també 200 anys d'una congregació dels corazonistes, però hi ha moltíssimes institucions religioses que fa molts anys, quan no hi havia educació en aquest país, el que oferien eren les seves escoles, no? I van construir escoles i van formar mestres com per poder donar resposta educativa a molts alumnat i família. Però no només fa centenars d'anys, sinó durant tots aquests anys han fet un gran servei al país i per tant no s'entén la Catalunya d'avui sense tenir en compte l'aportació de l'escola concertada. I és evident que això el que porta a la societat doncs és diversitat, diversitat de projectes, diversitat de mirades, i això facilita doncs que cada família pugui trobar un projecte que doni resposta també al que vol construir de futur pels seus fills. I el que és segur és que aquest país sense l'escola concertada i sense les escoles cristianes seria menys diversa. Hi ha centenars i milers, no, d'alumnat que ha passat per anar a les nostres escoles amb una experiència de creixement no només acadèmic sinó també personal, doncs que hem d'agrair a totes les institucions i a tots els mestres i a tot el professorat que l'ha fet possible. I per tant seguir reivindicant. Ens agrada posar el model de sanitat que és el que aspirem, no? Una persona quan va a un hospital no sap si és públic o concertat. El que té és un bon servei sanitari. Doncs el mateix passa, o hauria de passar, amb el sistema educatiu, que la gent pogués accedir gratuïtament a qualsevol escola, que pogués triar el seu projecte independentment de quina fos la titularitat.
Molt bé. D'altra banda, senyora secretària general de l'Escola Cristiana de Catalunya, què pensa vostè del fet que algunes escoles concertades passin a ser públiques? I què pot fer la Fundació Escola Cristiana per evitar aquesta manera d'uniformitzar el model educatiu català?
El primer que cal posar sobre la taula és que les escoles concertades que han hagut de passar a ser públiques no ho han fet d'un inici per convicció, sinó per necessitat. I això és important que ho expliquem. L'escola concertada rep molt menys finançament que l'escola pública. De fet, el departament, el govern de la Generalitat, deixa de pagar vora un 40% del que suposa tenir oberta una escola concertada. Clar, i això què fa? Doncs que moltes famílies no puguin fer front a aquestes quotes. Llavors tenim escoles més petites o escoles amb realitats socials complexes que, si les famílies no poden aportar aquest 40% que l'administració no posa, l'escola no és viable. Per tant, és important ressaltar que són escoles que han hagut de demanar o que han hagut d'acceptar passar a ser públiques pel sol fet de que no se les financia adequadament. I això és important, perquè aquestes escoles els hagués agradat continuant amb el seu projecte educatiu, però per manca de finançament no han pogut. I això és el que hem de treballar. Des de la Fundació Escola Cristiana no volem que cap més escola passi a pública per un tema econòmic, sinó que el que volem és que posar sobre la taula aquesta necessitat de finançament, i que ara que sembla que hi ha pressupostos que poden ser, doncs, o que seran més elevats que la crisi que hem viscut anterior en quant a nivell pressupostari, que es destinin justament a l'educació i a finançar-la adequadament, tant el sistema públic com sobretot el sistema concertat, perquè estem prop d'un 40% lluny del finançament, o un 40% menys del finançament que hauríem de rebre.
Avui ens acompanya aquí el Mirall Meritxell Ruiz, nova secretària general de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya. Vostè creu que, pel fet d'haver estat consellera d'Educació i d'haver treballat en aquest departament de la Generalitat, pot ser un bon punt entre l'Escola Cristiana i l'administració catalana?
Haver estat a l'administració el que facilita és conèixer-la, perquè els mecanismes de l'administració són uns, i trobes, doncs, molt bona gent treballant doncs, dins el sistema de l'administració, però també és veritat que té una peculiaritat i no sempre és prou flexible l'administració, però suposo que sí que serveix, i el que és cert és que hi ha una bona relació actualment entre el departament. Almenys podem tenir, doncs, converses on hem pogut exposar doncs, quin és el nostre compromís vers l'educació d'aquest país i també quines són les necessitats, i ho estem treballant.
La gran assignatura pendent per a l'Escola Cristiana, senyora Meritxell Ruiz, és ara l'assoliment de la gratuïtat dels centres concertats per a les famílies. És així?
Doncs justament aquest tema de la gratuïtat és el que hem posat sobre la taula. Pel mateix exemple que li deia, no s'entendria que pel fet d'haver de portar un avi o una àvia amb una residència amb finançament públic hagués de pagar una mica més si la residència fos pública que si fos concertada. Com tampoc s'entendria que quan jo surto d'un hospital em fessin pagar un 40% de la factura perquè l'administració no ho financia suficientment. Per tant, és aquí on volem arribar, a aconseguir progressivament aquesta gratuïtat dels centres concertats, perquè de fet és un dret per les famílies. Jo sempre vull explicar que els centres concertats no cobrem quotes perquè ens agradi cobrar quotes. Són entitats sense ànim de lucre. El que passa que necessitem que tot allò que el finançament públic, doncs, no arriba, doncs ho hagin d'assumir les famílies. Pensin que de les despeses de funcionament d'un centre, la llum, l'aigua, el gas per la calefacció, el personal d'administració i serveis, la persona que fa de conserge, la secretaria, l'administració, Això no ho cobreix l'administració i un centre sense aquestes coses no poden funcionar, com tampoc l'administració destina els mateixos professors a un centre públic a un centre concertat, en destina menys. De fet, en destina 2.025 menys en el sector concertat. Clar, aquest professorat el necessitem a les aules, necessitem que estigui amb el nostre alumnat i, malauradament, això és el que han de portar les famílies i les famílies ho fan molt conscientment perquè s'estimen el projecte i creuen, però les famílies tenen dret a tenir un ensenyament gratuït, com també l'haurien de tenir a l'escola pública, i no sempre és així. Per tant, aquest país necessita invertir finançament en els centres públics i en els centres concertats.
I a banda d'això, quins reptes i quines prioritats es marca vostè per a l'Escola Cristiana de Catalunya, senyora secretària general, de cara a aquests propers mesos i anys?
Doncs bé, fa molt poquet que he començat i justament doncs ara estem fent amb l'equip actual una mica el pla estratègic pels propers anys. Però a part del finançament, jo crec que tenim també diversos reptes, així amb el poc temps que he començat a treballar. Un és d'identitat, de reforçament de la nostra identitat, perquè com a escoles cristianes aportem, ja ho hem dit abans, projectes diferents a la diversitat educativa, i això és molt positiu i crec que els hem de reivindicar. Hem de seguir treballant per aquesta qualitat educativa dels nostres centres, que la tenim i la tenim reconeguda, però és evident que, bueno, que els canvis socials són grans i ens estem adaptant. Totes les escoles estan fent importants millores que estan transformant també l'educació i en això estem treballant. Per tant, hi posaria aquests dos temes, no? El treballar l'identitat, també el posicionament, no? Davant la societat, perquè crec que hem d'explicar molt bé la gran tasca social que fan els nostres centres educatius. Això no se sap prou, no? Però moltes famílies acudeixen als nostres centres malgrat doncs, els hi sigui dificultós econòmicament, però estem atenent famílies doncs, amb situacions molt complexes, acompanyant-les, fer una tasca social. Hi ha moltes escoles que tenen voluntaris doncs, per ensenyar la llengua a famílies que venen de fora, a les mares principalment. Tenim voluntariat a les escoles nostres doncs, que treballen quan s'acaba l'horari lectiu per mantenir l'escola oberta i atendre doncs, també tot aquell alumnat amb més dificultat. I hi ha milers i milers de projectes que aporten doncs, un gran valor social que també hem de posar en valor.
Moltes gràcies, senyora Meritxell Ruiz, secretària general de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya. Bon curs, que vagi bé l'inici d'aquesta nova etapa. Fins la propera.
Moltes gràcies per aquests bons desitjos i quan vulgueu esteu convidats a qualsevol de les nostres escoles per poder veure in situ la feina que fan, perquè no és el mateix que la puguem explicar que anar-ho a veure i a més gaudir-ho de la gran i ingent tasca que fan totes les persones que treballen en una escola. Moltes gràcies. Adéu-siau.
I d'altra banda volem comentar el que és el contingut del llibre Dios no pide el currículum, testimonios y reflexiones de un periodista. És un treball de Daniel Arasa, periodista, amic i col·laborador des de fa molts anys d'aquesta casa de la cadena COPE. Ell ha publicat aquest treball a partir de la seva vivència de comunicador. Senyor Daniel Arasa, bona tarda.
Hola, Ignasi.
Què vol transmetre a grans trets aquest llibre?
En aquest llibre, Dios no pide el currículum, que subtitulo Testimonios y reflexiones espirituales de un periodista, el que es vol transmetre abans que res és que tot és un do de Déu i volem donar-li gràcies. Nosaltres, les persones, tendim a pensar que per tirar endavant les coses, inclosa la nostra salvació eterna, el que falta són el nostre esforç, la nostra capacitat, la nostra intel·ligència, i no sempre ens adonem que la part fonamental és la gràcia de Déu. I això som una mica pelagians, com sovint diu el Papa Francesc. Tot això, evidentment, no treu que hem de lluitar per la nostra part, i posant tot el cor, tota la ment, tot l'esperit, per treballar, per fer les coses bé, per ajudar els altres, no? Però hem de saber, sobretot, que l'important és la gràcia, i això també dona molta pau. Aquest és un llibre que parla a les persones de Déu de forma oberta, en base a fets quotidians. He procurat escriure'l en un estil periodístic, assequible, amb llenguatge del carrer, amb anècdotes de la vida ordinària, i a partir d'aquí analitzar el sentit de la vida, del dolor, de la mort, del treball, de la vida familiar, del laïcisme, de l'espiritualitat, del perdó, de la felicitat, de l'alegria, de l'oració, de la santitat, de l'apostolat, dels catòlics a la vida pública i molts aspectes més. O sigui que, en suma, voldria que el llibre sigui molt útil a les persones per a reflexionar a fons sobre la seva vida i tampoc no amago. Vull ajudar-les a anar cap a Déu.
I com li va sorgir la idea de publicar-lo? Amb quins objectius?
Aquest llibre ha sortit d'una manera que podríem dir-ne indirecta. Fa uns 10 anys vaig començar a prendre anotacions amb la finalitat d'escriure un llibre dirigit als meus nets. Volia transmetre'ls valors de fons, virtuts. Aleshores només tenia 2 nets i ara en tinc 7. Durant aquests anys, a base d'anar reunint moltes dades i després d'anar-les escrivint, van sortir centenars de folis sobre tot això. I vaig fer ja un llibre dirigit als nets, que el vaig titular Un avi i 7 supernets, que era un llibre purament familiar, i no el vaig difondre fora de la família, però després quedaven molts camps, moltíssima informació, gran quantitat de material, sobretot de tipus espiritual. I a partir d'aquí és com ha sortit aquest llibre, aquestes reflexions espirituals. Jo diria que d'aquest llibre una característica és l'autenticitat, perquè mostro el propi esperit, el sentiment del cor, les raons de la ment, anècdotes de la vida, i estic convençut de que milers de persones es veuran reflectides en aquest llibre.
Moltíssimes gràcies, senyor Daniel Arasa, per haver-nos acompanyat. Ara ja arribem a la recta final del programa. Entra en la presència del Senyor. Aquest tema interpretat per Carla Costa i el grup Bona Nova de la Renovació Carismàtica Catòlica en l'Esperit ens ambienta la litúrgia d'aquest diumenge 25è durant l'any. Algunes notícies de la setmana. Garantir que totes les persones puguin exercir el dret fonamental a la llibertat religiosa i de pensament és l'objectiu de la Càtedra de Llibertat Religiosa i de Consciència de Catalunya, impulsada pel Departament de Justícia de la Generalitat i desenvolupada des de principis d'aquest any per l'Observatori Blanquerna de Comunicació, Religió i Cultura de la Universitat Ramon Llull. Es va presentar la iniciativa oficialment aquest mateix dimecres amb la presència, entre altres persones, de la directora general d'Afers Religiosos, Yvonne Greeley, i de la directora de la càtedra, Míriam Díez Bosch. Es publica aquesta setmana, d'altra banda, un suplement editat per totes les diòcesis amb seu a Catalunya i que s'encartarà en tots els fulls dominicals. El suplement està dedicat al testament vital, com una alternativa cristiana a l'eutanàsia. Des d'aquestes pàgines, l'Església també defensa l'objecció de consciència del personal sanitari i dona les raons per dir no a l'eutanàsia. Més notícies, Càritas Catalunya posa ara en marxa una campanya per dignificar l'accés a l'alimentació. Porta per lema Jo com tu i vol sensibilitzar la ciutadania sobre les dificultats que tenen les persones més vulnerables per comprar en els comerços habituals i d'escollir allò que volen menjar. El 50,5% de les famílies ateses per Càritas a Catalunya no poden portar una alimentació adequada. I l'ONG Nuestros Pequeños Hermanos va organitzar per ahir dijous una trobada amb Haití, va ser al Cosmocaixa de Barcelona. Una taula rodona amb el testimoni de Jacqueline Gauthier i Billy Jean, tots dos procedents de l'entitat al país caribeny, el més pobre d'Amèrica. I l'arcabisbe de Barcelona i president de la Conferència Episcopal Espanyola, Joan Josep Omella, va assegurar dilluns que la renúncia de Xavier Novell com a bisbe de Solsona ha estat una sorpresa per a tothom, començant per la família del prelat. En una entrevista a Ràdio Estel, el cardenal va fer una crida a l'espera en silenci des de la confiança que Novell donarà algun dia una explicació. Omella va lamentar que sovint es busca la morbositat en mitjans de comunicació i en la societat en general, alhora que va demanar paciència sobre el que poden ser les raons de Xavier Novell per renunciar. Amb aquests apunts ens acomiadem. Gràcies per la vostra companyia. El Mirall torna, si Déu vol, divendres vinent. que serà la gran festa de la Mare de Déu de la Mercè, patrona de Barcelona. Us esperem a 2:15 aquí a COPE Catalunya, al 783 de l'Ona Mitja. Bona setmana, adeu-siau!